Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Vinga, va, moment pel cinema amb el 24 fotogrames i el Francesc Cànovas. Francesc, bon dia.
Molt bon dia i calorosos dies.
Calorosos dies, eh? Estem ja al final d'aquesta onada de calor, però està sent realment dramàtica. No sé com ho estàs passant tu, perquè per les nits jo, a mi em costa moltíssim dormir, eh?
Pues soluciona el cinema. Mira't sí. Si ho poso fàcil.
Doncs sí, la veritat.
Cinema... un refugi climàtic en el cinema. Allà la mar de bé, un parell d'hores i ja està, tu.
Molt bé, doncs va, explica'ns perquè ens portes més pel·lícules avui.
Mira, parlarem de Fórmula 1, la pel·lícula, parlarem de Megan 2.0, parlarem de Ramon, de Volver a ti i el clàssic que arrastrem de la setmana passada que es diu The Warriors, Los Amos de la Noche. He de dir que aquesta setmana no tenim recomanació perquè no he pogut anar al cinema i he estat fora al cap de setmana i no he tingut temps d'anar al cine, per tant, bueno, no tenim reco.
Ens saltem una setmana.
Parlarem de quatre pel·lícules d'estrena.
Perfecte, molt bé. Doncs comencem?
Vinga, Fórmula 1.
¿Te gusta ser directo?
Como una aguja y sin anestesia.
¿Por qué estás aquí, Sonny? Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh? Un lobo solitario. Pues presta atención. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escuchad, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo.
Sin presión.
Ninguna.
La pregunta es... ¿por qué Sonny Hayes ha vuelto a la Fórmula 1?
Me parece magnífico que Apex dé oportunidades a los mayores.
¿Te preocupa que sea más rápido?
Te equivocas. Si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano.
No debería haberte metido en esto.
¡Por el interior y se tocan!
¿Es el otro piloto? Has dicho que era viejo y no está...
Bé, aquesta pel·lícula, com sentim, pels amants de la Fórmula 1, que entenguin de Fórmula 1, va sobre... bueno, he de dir que abans de res la dirigeix el Joseph Kosinski, que és el director de Top Gun Maverick, i diuen que aquesta pel·lícula és com el Top Gun, però en cotxes. En lloc d'avions, doncs aquí els protes són els cotxes i la Fórmula 1, no? I tenim a Brad Pitt com a prota, el Damson Idris, Javier Bardem, com és el cap, el director de l'escuderia que el fitxa, i la Kerry Condon. La història va d'un pilot que està, diguéssim, ja fora de joc, ja és un pilot veterà de 61-62 anys, és el Brad Pitt, que va patir un accident quan ell estava a Fórmula 1 anys enrere, que va quedar malmès. I aquí un director d'una escuderia el vol fitxar i el vol tornar al ruedo, no? O sigui, a competir. a més alt nivell, no? Sí. La història està inspirada a un pilot real, que és Martin Donnelly, que va tindre un accident a l'any 93 o 90, no recordo bé si 90 o 93, al circuit de Jerez, i que ja no va tornar més a la Fórmula 1, no? Però la inspiració directa de la pel·lícula és la història d'aquest pilot, no? I d'aquest accident que va patir i aquestes seqüeles que va tenir, seqüeles psicològiques i físiques a l'esquena, sobretot, que és el personatge que interpreta el Brad Pitt, no? Amb aquest pilot inspirat en aquest altre pilot real, no? El pilot de veritat no va tornar mai a la Fórmula 1, el pilot de ficció, que és Brad Pitt, torna a la Fórmula 1 perquè és una pel·lícula, Marc, uh-huh. I a les pel·lícules tot és possible, ja ho sabem, eh? És ficció i el més estrany pot passar dins de les pel·lícules. I aquí pues, passa això, passa que un pilot de més de 60 anys torna a competir a la Fórmula 1, cosa que és impensable. O sigui, el nivell uh-huh. d'exigència que té la Fórmula 1, que tothom la coneixem, i el risc que té la Fórmula 1 és inversemblant que hi hagi un pilot de més de 60 anys pilotant aquests catxarros que es posen a 100 per hora, no? I de sobre la pel·lícula hi ha aquesta rivalitat amb el pilot jove, el pilot d'èxit jove actual de la Fórmula 1 a la ficció de la pel·lícula, i hi ha aquest rifirrafe entre el veterà que torna, que és el Brad Pitt, i el gallito jove que domina actualment la Fórmula 1. O sigui que l'argument és, com dèiem a l'inici de la crítica, l'argument és un Top Gun amb rodes, amb quatre rodes i una pista automobilística en lloc d'avions, no? Visualment és brillant perquè realment veus el trailer i dius Déu-n'hi-do, o sigui, els planos, com està filmada, l'adrenalina que transmet les imatges, no? Clar. El muntatge, o sigui, això serà espectacular. El so, no? Van ficar càmeres dins dels cotxes, van fer prototips especials per poder rodar la pel·lícula amb diferents punts de vista i angles, no? O sigui, realment el despliegue visual és brutal. La pel·lícula diu que ha costat 300 milions de dòlars. O sigui, amb 300 milions de dòlars ja pots fer virgueries, no? Sí, diria sí, jo, no? 300 milions de dòlars, es diu aviat, eh? I això és Fórmula 1, la pel·lícula. Per amants, primer de Fórmula 1 uh-huh. i segon de Brad Pitt, o, bueno, o a l'hora d'invers, per amants de Brad Pitt i després de la Fórmula 1. Vale?
Molt bé.
Anem a la següent. La següent és una pel·lícula de por, un thriller psicològic que es diu Megan 2.0.
Vinga.
Reconozco que hubo algunos errores en mi programación.
¿Pero qué está pasando?
No es justo que me echen la culpa a mí. Pero hay algo que no ha cambiado. Haré lo que sea por proteger a Katie. ¿Pero qué coño es esto? ¿Me habéis metido en un Teletubby de plástico?
Demuestra que eres de fiar y a lo mejor te hacemos una mejora.
Señora Forrester, tenemos un problema. Buscamos a una androide autónoma llamada Amelia. Fue construida con el diseño que usted desarrolló para Megan.
¿Cómo es posible? Lo borramos.
Por lo visto, no fue así. No tenemos medios para detenerla. Está fuera de control. Mata a todos los que contribuyeron a su creación. Y Kelly y usted son las siguientes.
Yo sé cómo parar a Amelia. Su poder está aumentando. Pronto será el arma más peligrosa del planeta. Metedme en un cuerpo y os ayudaré a detenerla.
Recuerda lo que pasó la última vez. Me amenazaste con arrancarme la lengua y con dejarme en una silla de ruedas.
Estaba enfadada.
Solo quiere ayudarnos. Todos merecemos una segunda oportunidad.
¿Pretendes que reconstruyamos una robot perturbada para intentar parar a otra?
¿Queréis que os haga un paper para que os lo estudiéis?
Está bien, Megan. Es hora de hacerte una mejora. ¿Quieres añadir algo?
Quiero ser más fuerte, más rápida. Oye, ¿te acuerdas de cuando te estrangulé y prendí fuego al laboratorio? Quiero que sepas.
Bé, aquesta que sentim és la segona part d'aquella pel·lícula de fa un parell d'anys que es deia Megan, que era una nina d'aquestes amb intel·ligència artificial, superdotada, no? Que era un robot aquest domèstic que acompanyava una nena, no? I que es desmadra i comença a assassinar por doquier. Pues aquí es recupera el personatge de Megan en la segona part, on la recuperen per fer front a altre robot desmadrada, O sigui, aquí tenim una guerra de robots. Mm-hmm. Robots d'alta gamma estem parlant, eh? No robots rotllo la Guerra de les Galàxies, sinó robots d'aquests que tenen aspecte humà, que es mouen com persones, no? Com cíborgs, podríem dir, o replicantes de Blade Runner, no? I bueno, la pel·lícula no té males crítiques, perquè diuen que sí que està bé, que és un thriller psicològic, que està ben parit, que té suspens, que, bueno, que enganxa la pel·lícula. Jo, bueno, veient el tràiler, és más de lo mismo, però aquí podem dir que Megan ara és bona i es dedica a salvar la família que va voler matar la primera part, per demostrar això, que ara és bona robot de companyia i intentar fer front a una amenaça encara pitjor que ella, no? De quan estava desmadrada. Això és Megan 2.0 amb Alison Williams i amb el James Wan de productor, vale? Que és un director de pel·lis de por molt potent i que, bueno, per amants de la primera part i per amants d'aquest tipus de pel·lícules on tenim robots desmadrats, no? I que potser és un futur molt proper i que potser es trobarem dintre de poc i que l'Alexa de casa o l'OK Google dintre d'un parell d'anys seran robots que estan dinant i superant nosaltres al costat, eh? Ojito.
Veurem. Ja les pel·lícules de fa uns anys que vèiem robots i coses així que es tornaven bojos, ho vèiem molt més llunyà que potser ara, eh?
I tant, ara estan molt, molt a prop. Anem a la següent, que es diu Ramón.
Vinga.
El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios.
No, dale, tú que estás en tu mochila.
No, y tú estás...
Bueno, yo me tengo encantado.
Ramón. Ramón, ¿no?
¿Ah?
¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedas dejar mientras veo cómo organizarme?
Esto es histórico. Nos hemos liberado de la vida ordinaria.
Bueno,
mañana. ¿Qué? ¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces?
Necesito pedirte un favor.
¿Qué quieres?
Acompáñame a Mito a llevar a mi padre.
Siento mucho, primo.
¿Y el gringo? Tu novia, ¿no?
No.
Sí, es tu novio.
No. La plaza me parecía el lugar más gigante del mundo. Y empezaba a sonar la tiña. Y empiezan a aparecer los guacones. Con sus máscaras. Con esa mirada dura.
¡Ramón Coser! ¡Presente!
El mismo nombre de tu papá. La misma mirada triste también.
Quítate eso.
Padrino Ramón, bienvenido de vuelta a tu casa.
Ramón, dirigida per Salvador del Solar, és una pel·lícula en producció d'Espanya, d'Uruguai i de Perú. I parla de dos homes, dos joves que es troben durant la pandèmia a Espanya, intimen ells dos, que són el Manuel Soriano i Álvaro Cervantes, dels actors. Sembla ser que un dels dos se sent atret per l'altre, no? L'altre no tant, potser, i enmig d'aquesta tormenta de l'efecte i de la pandèmia, el que té orígens sud-americans ha de portar les cendres al país d'origen del seu pare, que és Perú, i li demana a l'altre si el pot acompanyar. Llavors és un viatge cap a l'interior, diguéssim, de la vida sentimental del personatge de l'actor Manuel Soriano, no? Acompanyat per Álvaro Cervantes al Perú, on ell, aquest noi, va créixer, va viure fins que va emigrar a Espanya, no? I per tant és com un viatge de, diguéssim, del present d'ell aquí a Espanya com a migrant i buscant-se la vida a el que era ell abans de marxar i les arrels peruanes i la seva casa, i la seva família, les seves tradicions, les seves arrels, el seu folklore, uh-huh. el record del pare que ara ha mort i porta les cendres per tornar-les al Perú, i tot això acompanyat d'aquest personatge que és Eduardo Cervantes, que no sabem ben bé si al final de la pel·lícula acabaran junts com a parella sentimental o simplement com a parella d'amics, no? Que ell acompanya aquest viatge de tornada al seu país. Bé, és una pel·lícula interessant, pel·lícula petita, pel·lícula que parla això, parla de nivell social, de la migració, del tornar a casa, de tornar allà d'on ets, no? Pot estar interessant la pel·lícula. És la pel·lícula o l'aposta espanyola de la setmana. Ramon.
Molt bé.
Anem a la següent i última pel·lícula de la cartellera que repassem, que és Volver a ti.
¿Tú tienes algo que celebrar, Mari?
Ya puedo comer cilantro.
¿Ya puedes comer cilantro?
Se merece un brindis doble, digo yo.
¿Otro brindis?
Salud, salud.
¿Ha sido gusto?
Ya sabes cuándo te vas de casa.
En cuanto hayamos hablado con las niñas.
Ya, fue lo que dijimos.
Esa era la idea.
Buenos días.
Mía.
¡Pásame la balde!
Bien. Voy a buscarte el entrenamiento.
¿Vas a traernos algo de picar?
Claro, llevo correrías.
Genial.
Pásalo bien en el cole.
Adiós.
Chao, chao.
¿Ane?
Ane.
Hola, Ane. ¿Me oyes?
Ane, has sufrido un ictus. Me temo que quedarán secuelas.
Puedes quedarte hasta que vuelva al trabajo y me apañe.
Tomás.
No puedo hacerlo.
Oh, por fin.
Que conste que yo te veo muy bien.
Gracias, John. De verdad.
Paciente, nos ha dado tiempo, se ha adaptado, no se ha entrometido.
Ah, eso no es del todo cierto.
Bé, aquesta pel·lícula danesa és un drama familiar íntim, proper, d'aquells que t'arriben. De fet, jo crec que de les estrenes de la setmana per mi és la més interessant. I parla de que dintre d'un procés de separació d'un matrimoni que porten ja molts anys junts, amb fills, ell té una altra dona que estima i vol separar-se de la dona actual, no? Després de tants anys de matrimoni, però succeeix que la seva dona pateix un ictus i a partir d'aquí queda malmesa, queda impedida, queda en cadira de rodes, amb una recuperació llarga, i ell decideix doncs fer-li costat. Uh-huh. I no decideix abandonar-la aquell moment donat i anar-se'n amb la dona que estima actualment, sinó que decideix doncs quedar-se amb la seva dona, fer-se càrrec d'ella,
és
dels
difícil,
fills...
Això, no eh?
Digue'm?
És difícil, en un moment així.
Sí, és una decisió difícil i gens egoista. Sí, perquè sí. Realment el gran percentatge dels casos és que bueno, jo viure la meva vida, aquest matrimoni o aquest recorregut s'ha esgotat i jo me'n vaig, que tinc pensat marxar, tinc un nou amor, estic enamorat de l'altra dona, me'n vaig i he sigut un ictus, doncs mala sort i ja està. I bueno, te seus estimant, és la meva exdona, però jo vull fer la meva vida, no? Doncs ell opta per fer com un parèntesis i cuidar de la seva exdona. I què passa amb aquest cuidar de la seva dona i aquest volver a ti que diu el títol? Doncs hi ha com un retrobament, hi ha com un tornar a enamorar-se, allò que sembla impensable, allò que sembla que no podria passar, doncs amb aquesta intimitat de fer-se càrrec de la seva dona després de l'ictus, que es va recuperant mica en mica, i mica en mica va recuperant l'autoestima i la caïda de rodes comença a caminar amb closes i bueno, amb aquest procés, doncs mica en mica ells es van tornar a enamorar, no? I d'això parla Volver a ti. Ojo, no sé si al final de la pel·lícula ell torna amb la dona finalment, o finalment quan ja està curada i està bé decideix fer el que volia fer abans, que és anar-se'n amb la amb l'altra dona, no? Uh-huh. Però sembla ser, per lo que veiem al tràiler, que ell hi ha com un reenamorament dels dos, i sobretot per part d'ell, no? I de sobte parla de volver a ti, no? I és un drama familiar, íntim, universal, aquells que diem universal perquè és un tipus de pel·lícules que són temes que agraden aquí, agraden als Estats Units, clar, agraden a França, agraden a Itàlia, no? I té molt bones crítiques, per tant jo penso que és una pel·lícula molt atractiva de veure, no? Uh-huh. Volver a ti.
Molt bé, doncs anem amb el clàssic.
Vinga, que avui sí que la fem. Fem The Warriors, Los Amos de la Noche, de Walter Hill, pel·lícula de l'any 79.
Se acabó. Estáis todos muertos y lo sabéis. ¡Muertos!
¡Son!
Bueno, justament això és el final de la pel·lícula. És un clip del final de la pel·lícula de com acaba l'Odissea de The Warriors de Walter Hill, que narra la història del New York de final dels 70, que no té res a veure amb el New York actual. O sigui, New York als anys 70 allò era perillós, bandes urbanes, droga, prostitutes, bueno, com reflecteix Taxi Driver de Martin Scorsese una miqueta també, no? I aquesta pel·lícula narra la història de, després d'una trobada de bandes que hi ha a New York, a Manhattan, maten a un líder d'una d'elles, llavors tothom culpa que l'assassinat ha estat a càrrec de la banda de The Warriors, no? I a partir d'aquí la resta de bandes persegueixen a The Warriors, no? Com a culpables, que no ho són realment, han estat en altres, però que volen culpar ells de l'assassinat d'aquest líder que vol la pau entre bandes, no? I llavors ells han de tornar al seu territori. Ja sabem que el tema de les bandes és territorial, no? I ells, en aquella reunió que van a Manhattan, surten del seu territori. I el seu territori és Coney Island. Qui conegui una miqueta New York, Coney Island està ben bé en metro a una hora llarga de Manhattan, vale? I aleshores ells han de tornar, han de creuar tota la illa, perquè crec que la reunió inicial de l'assassinat passa a la part nord de la illa de Manhattan, que és el Bronx, la part més a dalt, no? Diguéssim, a dalt i cap a l'est, cap a l'oest, perdó, no, cap a l'est de la illa, i a partir d'aquí ells han de creuar tota la illa fins a arribar al seu territori segur, no? Per tant, aquest recorregut serà un reguitzell d'enfrontaments en diverses bandes del New York nocturn, tot passa de nit la pel·lícula, que s'enfrenten a ells, no? Llavors aquesta pel·lícula va ser una pel·lícula mítica perquè va tindre molt d'èxit, sobretot pel vestuari de les diferents bandes que assetgen els The Warriors, la seva fugida i quan volen tornar fins a Coney Island. Recordem, per exemple, un dels disfresses més, que es va posar més de moda, van ser els que anaven disfressats com a jugadors de béisbol, amb els bates, les màscares, els pantalons, no? Vull dir, ja té tota una estètica la pel·lícula que es va fer molt famosa a finals dels 70 aquí a tot el món, i per això aquesta pel·li de Walter Hill és un clàssic que tothom que la va veure al seu moment i ara la revisa, doncs és un clàssic modern. Recordem que Walter Hill més tard va fer altra pel·lícula també extraordinària, que és Streets of Fire, que també és boníssima, que també es va compartir també en una pel·lícula molt estètica, molt com un còmic visual i musical de l'època, que crec que va ser l'any 85 o 86. Però anterior al Streets of Fire va fer The Warriors, Los Amos de la Noche, que és una pel·lícula pues, violenta, enèrgica, poètica també, amb aquest camí de retorn d'aquesta banda cap al seu territori, no? Com tots són problemes. Bueno, si no l'heu vista, és d'obligada visió pels amants del cine dels 80 i pels amants d'aquesta estètica, diguéssim, de bandes juvenils, no? Sobretot.
Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això ens quedem, Francesc, que hem arribat ja al final de les seccions. Queda encara una setmana i et donarem unes vacances, eh?
Molt bé, merescudes.
I tant, molt merescudes. Que vagi bé, gràcies.
Vinga, petons i abraçades.
Fins dimecres.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bon dia als paranos, Rodríguez Alonso. Comissions Obreres reclama una actualització dels protocols de prevenció de riscos laborals davant les altes temperatures. En aquest sentit, exigeixen a l'administració que faci un seguiment d'aquests documents